Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns. Dilluns 1 d'octubre del 2018. Dia de Santa Teresa de l'Infant Jesús. Això és a primera hora.
Jo estic convençut que si sortim a votar, votarem.
Por orden de del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vamos a intervenir. Vamos a intervenir. Atención, la policía va a intervenir. Por orden del Tribunal Superior de Justicia.
Hemos intentado negociaciones y lógicamente han sido fallidas. Nos quitamos la boina, nos colocamos el casco, nos colocamos los guantes y va a ser todo pacífico. Retirar las barricadas, ir empujando a la gente, hasta que tengamos la entrada libre.
Però sobretot que ningú prengui mal, i si s'han d'endur les urnes, si han d'endur-se, s'enduran, però que ningú prengui mal. I sobretot evitar la fotografia d'enfrontament, evitar...
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república.
A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 3 minuts, avui la veu havia de ser d'ells. Avui, especial 1 d'octubre, volem recordar, volem respondre, o almenys intentar-ho, a la pregunta que es fa molta gent. 1 d'octubre, un any després. I ara? Ara què? A primera hora, amb molts, moltíssims convidats, avui, especial 1 d'octubre, com dèiem, això sí, amb el nostre equip habitual, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, en Borja de María a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. I déu-n'hi-do avui quina selecció musical. Comencem.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, va, Borja de María, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Repassem l'actualitat. Abans, però, el comentari a l'actualitat no s'ha m'oblidi, Borja, i hem de saludar a qui fa avui el pensament del dia. Avui del pensament del dia el volíem donar a les veus, a testimonis d'aquell 1 d'octubre. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu vas votar a l'escola Mare Nostrum de Horta, de Barcelona.
Sí, bueno, de fet, jo sóc un testimoni, perquè van apallissar els meus fills, però jo no vaig votar al Mare Nostrum, no vam poder perquè es van endur les urnes. Uh-huh. I vam acabar votant a una altra escola.
Com vas viure aquell 1 d'octubre, va?
Bueno, l'1 d'octubre el vaig viure terrorífic, com crec que la majoria de gent. Han passat 365 dies i a casa continua sent cada dia l'1 d'octubre. Perquè cada dia el recordem, entre les notícies una cosa i l'altra, el recordem cada dia. Jo el recordo com una vulneració dels nostres drets fonamentals. Feixisme, dictadura, violència, antidemocràcia, anticatalanisme. Aquestes són les coses que em venen al cap a l'1 d'octubre. Va ser molt fort, terrible, veure com a l'escola Mare Nostrum d'aquí d'Horta apallissaven els meus fills. Primer, ens van avisar que venien. Jo, que estava a l'entrada de l'escola, vaig dir-li a la gent gran que es guardessin a un lloc més segur. Van arribar i em van dir que entrarien. Només dir això comencen a entrar i cop va i cop ve ens van anar traient. Jo em quedo gairebé a la porta de l'escola i veig com estan arrastrant el meu fill, que s'havia quedat tota la nit, i com li anaven trepitjant els genolls. A la meva filla la van estirar pel coll i la van arrossegar pel braç. El resultat va ser anar a urgències amb la conseqüència que li van destruir un os. Després de tot això, ho hem denunciat conjuntament amb l'Ajuntament i personalment. El resultat és que el jutge diu que les càrregues van ser proporcionals. Quin fàstic de país, quin fàstic de justícia, joder. Per acabar, vull dir que per a mi, a l'1 d'octubre, el comparo com un càncer. Jo estic en curació d'un càncer. I m'han ensenyat que primer a tenir por, després a plantar-li cara, després a ser valent i després a guanyar. L'1 d'octubre em recorda el mateix, començant tenint por i acabant tant sent els tios més valents del món. No tenim por, junts som imbatibles. Guanyarem. Ni oblit ni perdó. Visca Catalunya lliure.
Joan, tenim també a la teva filla al teu costat, eh?
Sí, sí, està al meu costat. Ella va ser l'afectada, la que va rebre.
Sònia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Com vas viure aquell 1 d'octubre?
Doncs mira, abans de tot m'agradaria dir que estic bastant nerviosa, perquè sempre que recordo el referèndum de l'1 d'octubre tremolo i tinc suor freda. Però bé, ho intentaré explicar el millor possible.
Tranquil·la.
Aviam, ara fa un any vam defensar les urnes de manera pacífica, però el que no sabíem és que seríem maltractats per un estat opressor. Personalment, em vaig aixecar a 4:45 del matí. Ha estat l'únic cop que em desperto tan emocionada i feliç aquella hora. A mig matí va arribar la Policia Nacional. Em van agafar del coll tan fort i durant tant de temps que em vaig quedar sense respiració. Allà vaig entrar en un estat d'ansietat brutal. Després, un segon policia em va agafar de les cervicals per estirar-me del terra cap a dalt, i un tercer em va exprimir del canell, fins que van aconseguir fer-me fora de l'escola. Les meves lesions físiques van ser atac d'ansietat, contusions diverses per tot el cos, rectificació de la lordosi fisiològica i, actualment i de manera permanent, arrencament de l'estiloide radial. Per tant, en el meu dia a dia hi ha gestos que no puc fer amb el canell perquè em falta un os, bàsicament. De totes maneres, vull dir que el dolor físic és el de menys. El que s'emmarca per sempre més en la memòria és el maltractament psicològic que vam patir. Vaig veure com pagaven el meu germà davant meu, sense poder fer-hi res. Recordo els crits del meu pare mentre veia com pagaven els seus dos fills. Recordo que cridava desesperat el nostre nom. La meva mare, que va ser presidenta de mesa, en aquell moment no sabia què estava passant. I el dia 3 d'octubre, quan vam anar a deixar flors a l'escola, se li quillen les llàgrimes per la impotència que sentia no haver-nos pogut ajudar. El patiment dels meus cosins, tiets, avis, amics, parella... No perdonarem mai el dolor que van patir. Ja no per mi, sinó per ells. Mireu, tinc 22 anys i aquell dia va canviar la meva vida. Em vaig tornar molt més forta. També m'agradaria recordar una frase que em va dir un home de 89 anys que va anar a votar el Mare Nostrum amb nosaltres, i aquests dies la dic molt sovint. Entre llàgrimes em va dir: ells són presoners de la llei. Nosaltres som defensors de la paraula. Ara i sempre ja hem vençut. I això és el que va passar l'1 d'octubre del 2017. Aquell dia va guanyar la democràcia, van guanyar els valors humans. I el referèndum no hauria estat possible sense la força de totes les persones que van anar a votar aquell dia. Així que tots vam ser uns herois.
Joan, Sònia, des de l'Escola de Mare Nostrum d'Horta de Barcelona, moltíssimes gràcies avui per el vostre testimoni. Una abraçada.
A vosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies, bon dia.
8 i
primera,
gairebé
a Ràdio 10 Estel.
Ara sí, Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia de nou, Joan Trias.
Repassem l'actualitat, i és que el sobiranisme commemora avui la jornada de l'1 d'octubre amb diverses mobilitzacions reivindicatives a Barcelona i altres punts de Catalunya.
Sí, us informem que uns 400 CDR han pujat per Passeig de Gràcia de Barcelona pel mig de la carretera i s'han situat en aquest moment a l'alçada de Gran Via. Abans hem tingut també tallades els carrers Aragó i Via Laietana de Barcelona. El trànsit a la plaça de Catalunya de Barcelona també està tallat, I una mica abans, l'AP7 s'ha tallat a l'alçada de Vandellòs en ambdós sentits, el que ha provocat 2 quilòmetres de cua. L'acció més matinera ha estat les del CDR de Girona, que han ocupat les vies de l'AVE per commemorar aquest 1 d'octubre. Els trens convencionals circulen normalment, com diem, unes 400 persones han anat directament a l'estació de l'AVE.
Tot això, però, després dels incidents del dissabte.
Pels que la CUP i altres organitzacions del seu entorn van exigir la dimissió del conseller interior Miquel Buch, els comitès de defensa de la República han convocat per aquest matí a les 7 3 accions sorpresa, com ho estem explicant, que ja estan en marxa.
Oriol Junqueras i Jordi Cuixart responen per escrit des de la presó a les preguntes del 30 Minuts de TV3.
Pregunten com definirien l'1 d'octubre. Escoltem Junqueras, que diu que és un exercici de sobirania massiu i cívic, un exercici de democràcia directa, el triomf de la força de la raó front la raó de la força, mentre que el president d'Òmnium Cultural ha dit definiria l'1 d'octubre com el dia que l'Estat va perdre el poder a Catalunya.
En plana d'esports, per 6è any consecutiu, la selecció espanyola de bàsquet femení ha pujat al podi d'una competició internacional.
Les de Lucas Mondelo van tornar a donar-ho tot i van guanyar a Bèlgica en un partit que van dominar des del principi. I després d'Espanya assolir el bronze, a Estats Units es va proclamar campiona del Mundial de Tenerife en superar Austràlia a la final per 56 a 73.
Passen ara mateix 11 minuts de les 8 del matí. Obrim àrea de serveis. Primer de tot ens interessem per l'estat del temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la setmana amb ventades moderades al nord de la Costa Brava, que amb el pas de les hores augmentaran i tindrem tramuntana molt forta al llarg de la jornada d'avui, sobretot de cara a la tarda. A la resta del país ens llevem amb temperatures semblants a les de dies anteriors. Fa fresca o fred a l'interior, també al prelitoral, i temperatures al voltant dels 17 a 20 graus a la costa. Pel que fa al centre del dia, hem de parlar de temperatures màximes clarament més baixes que les que hem tingut aquest cap de setmana, i aquest descens tèrmic continuarà també de cara a dimarts i dimecres, amb un ambient que serà pràcticament de tardor. Ho notarem sobretot al matí, però també durant el dia, temperatures més baixes que les d'avui. De fet, avui molta fred no n'ha de fer, màximes entre els 21 i els 25 o 26 graus a molt estirar, i com diem, baixant demà i demà passat per tornar a recuperar-se a partir de dijous. Pel que fa a l'estat del cel, un dia tranquil, amb sol a bona part del país. Ara mateix tenim alguns núvols a les comarques del litoral, del prelitoral, comarques de Girona. A la tarda també tindrem algunes nuvolades, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències. De fet, els propers dies no esperem pluja.
I també volem saber a aquesta hora l'estat de les carreteres des de la xarxa viària del RAC. I Turoguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Els CDRs han tallat l'AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant en direcció nord, i també fa pocs minuts han tallat la carretera WL11 a prop de Lleida. Molts problemes de mobilitat avui també al centre de Barcelona, al voltant de tot el que seria Plaça Catalunya, també a la Via Laietana. Han tallat la Via Laietana, com diem, en tots dos sentits, a l'altura de la plaça de la Catedral, i farà uns 5-10 minuts també han tallat l'avinguda Diagonal a l'altura de Maria Cristina. També destaquem un accident a la P7, al Papiol, provoca retencions des de Sant Cugat en sentit sud cap a Martorell. A la resta de vies, però, retencions habituals de moment. Això sí, els CDRs han anunciat accions sorpresa, així que estarem pendents de qualsevol afectació. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Doncs, com ens deia en Héctor Huguet, atenció avui, perquè les carreteres, els principals carrers també de la capital de Barcelona i de les principals ciutats de Catalunya poden estar afectats per aquestes accions sorpresa que ja han anunciat els CDRs. Però també tenim transport públic en aquest país. Des de Transmet, Rosa Avis, com està el transport públic? Molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments s'estan desenvolupant diverses manifestacions i concentracions al centre de la ciutat de Barcelona i també al lateral de Diagonal, a l'altura de Maria Cristina. Aquests actes reivindicatius estan afectant el recorregut d'algunes línies de bus. TMB adopta les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei en la màxima regularitat a les línies que gestiona. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya de moment circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
I si baixem de casa i anem cap al quiosc, avui podem trobar, per exemple, a la premsa de l'Estat, a l'ABC, que titula Torra se rinde a los CDR mientras sigue la fuga d'empreses a Madrid. El Mundo ens titula en portada que Garzón intenta anul·lar proves i apartar els fiscals del cas Villarejo. La Razón. L'independentisme perd la majoria un any després de l'1 d'octubre. I al País, la fractura amb la CUP agrava la debilitat de Torra. Pel que fa als diaris del País, el Punt Avui titula Els ulls del món, 1 d'octubre. Catalunya commemora l'aniversari del dia que vam votar i vam guanyar. El periòdico titula Amb el bloc govern CUP arriba fracturat a l'1 d'octubre. Sisme per la càrrega dels Mossos contra el CDR. La Vanguardia, per la seva part, titula que l'independentisme afronta dividit l'aniversari de l'1 d'octubre. I, finalment, l'Ara es pregunta quin és el mandat de l'1 d'octubre amb una foto d'una urna a la portada, a peu de portada. Anem a la publicitat i tornem de seguida en aquest especial l'1 d'octubre aquí a Ràdio Estel.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna altra vegada ja hem parlat de diferents opcions per tal de reutilitzar l'aigua. Aigua que molt sovint perdem i que, si ens hi mirem una mica i hi posem un xic d'imaginació, podrem aprofitar molt més del que ens pensem.
L'aigua i la vida.
Us heu parat a pensar alguna vegada la gran quantitat d'aigua que es perd quan plou? Doncs posem-nos-hi. El que us proposo és gairebé com un joc. Col·loqueu galledes fora de casa per recollir l'aigua i aprofiteu aquests llocs on se n'acumula major quantitat, com sota els canalons i els desguassos de la casa. Per què podem utilitzar aquesta aigua? Doncs per regar les plantes, per fregar el terra, per rentar el cotxe o per netejar els mobles d'exterior. I encara una altra possibilitat. Reutilitzeu les dites aigües grises, que són les que s'utilitzen per la dutxa, per rentar la roba o l'aigüera. Podem tornar a utilitzar-les sempre que no continguin químics per regar el jardí, per exemple. Amb una mica més de sofisticació, és possible instal·lar també un sistema de desviament d'aigües i utilitzar l'aigua de la dutxa per tirar de la cadena, per exemple. Segur que, si hi penseu, encara trobareu moltes més possibilitats de reutilitzar l'aigua que perdem.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Hoy no ha habido un referèndum d'autodeterminació en Catalunya.
El dilluns 1 d'octubre, edició especial de La Primera Hora de Ràdio Estel. Entrevistes als protagonistes, anàlisi política, testimonis i tot el que cal saber 365 dies després. Un any de l'1 d'octubre, un any del referèndum. I ara, què? El dilluns, de 8 a 2 quarts de 10 del matí, edició especial de La Primera Hora a Ràdio Estel.
Tuit de l'1 d'octubre de 2017. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Las actuaciones policiales contra población pacífica deben parar. Hoy todos, en Cataluña y en el Estado, tenemos que exigir Rajoy dimisión.
Radio Estel.
I un altre dels testimonis que volem recollir avui a aquesta hora és un testimoni de l'Escola Verd de Girona. Algú que va voler votar. Carol, des de l'Escola Verd de Girona, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Com recordes aquell 1 d'octubre?
Doncs el recordo com un dia molt especial. perquè era un dia que ja ens esperàvem des de feia temps, teníem moltes ganes de poder anar a votar, de poder dir la nostra en aquest referèndum que feia tant de temps que ens esperàvem, i ens vam aixecar doncs, amb molta il·lusió a casa, vam decidir anar a votar tota la família junts, amb el meu home, les meves filles, i per tant doncs, a 9:15 ja estàvem a l'escola Verd, esperant que obrissin l'escola per poder fer, entrar-nos a votació.
Mm-hmm. Vas poder votar o no?
Vaig poder votar, però amb moltes dificultats. Mm-hmm. Perquè, de fet, nosaltres votàvem en una altra escola de Girona, però les nenes van anar a l'escola Verd, i llavors hi havia moltes activitats, com altres, és a dir, com aquest cap de setmana mateix, no?, doncs hi han hagut moltes activitats i, per tant, l'escola estava oberta, era un espai on ens trobem amb amics, família i així, i vam poder votar al cap de 3 hores, després de que arribés la policia, vam poder votar, però ja dic, amb moltes, moltes dificultats, amb més d'una hora de cua per poder doncs, posar la nostra papereta a la urna.
Ara em deies, després de que arribés la policia, vau haver d'explicar a les vostres filles aquelles càrregues dures de la policia?
No va calar gaire perquè elles ho van viure en primera persona. Uh-huh. És a dir, nosaltres estàvem a l'escola al pati, estàvem parlant tranquil·lament ja d'aquesta escola d'elles i, per tant, estàvem al pati amb altres pares, mares, gaudint de la jornada festiva, que era per nosaltres, és un dret, no? com una de, un dret democràtic, i, per tant, bueno, doncs, havíem quedat allà, que ens trobaríem, que estaríem fent les activitats que hi havia i així, i els nens estaven jugant al pati de la seva escola. Uh-huh. Llavors, de cop, algú va avisar que venen, es van tancar les portes de l'escola, molta gent va quedar fora, nosaltres vam quedar dintre amb els nens i vam pensar, bueno, aquí estan en un lloc segur, no passarà res, simplement venen, vam pensar que venien a espantar, diguéssim, no? Però que passarien de llarg. Quan van començar a sentir a fora doncs, tot el soroll, tot el rebombori que hi havia, ens van començar a espantar una mica, però quan va ser... Els nens els van, diguéssim, els van posar en un costat al pati perquè escoltéssim el mínim possible, és a dir, el més lluny de la porta principal, no? Mm. Però quan van començar a sentir com trets, no sabíem si eren... Nosaltres en els nens els dèiem que eren petats o que res, que no passava res. Però clar, quan vam començar a sentir tret. I després els crits de fora de la gent que anava, van començar a cridar assassins, la veritat és que ens van posar molt nerviosos tots plegats, nens plorant, mares plorant, els nens quan veien els pares i mares que estaven angoixats, tothom va entrar com un atac de pànic. I la veritat és que van haver-hi moments de desconcert perquè ja no sabíem on ficar els nens. No? El que volíem era amagar-los, que ells no poguessin sentir tot el que se sentia, perquè és que de veritat que van ser moments, perquè va ser gairebé, jo crec que entre 3/4 i 1 hora abans no van entrar a vendre l'escola. I va ser quan vam decidir portar els nens a un lloc més segur. Després de parlar a veure quin era el lloc més segur de l'escola, vam pensar que el menjador, que era un espai més obert i bueno, fort lluny de l'entrada principal, doncs que allà estarien bé.
Un any després, octubre del 2018, a l'escola Albert de Girona, feu alguna cosa per commemorar aquell 1 d'octubre?
Sí, tot el cap de setmana s'han estat fent activitats. Dissabte a la nit va haver-hi un sopar com de germanor, igual que el que es va fer l'any passat. Llavors hi havia moltes famílies, va ser també un moment de trobada. Ahir també, durant tot el dia, es van fer diferents activitats lúdiques i activitats així com més alegres, diguéssim, per canviar una mica també tot el que els nens havien viscut. Penseu que els nens, la seva escola li van canviar. La seva escola és un espai on anaven alegres i anaven contents i després de l'1 d'octubre tot això va canviar. Els nens ja no anaven a l'escola de la mateixa manera. Uh-huh. Va fer falta molta feina perquè ells ja poguessin tornar a l'escola contents i alegres.
No? Perquè avui, Carol, què hem de fer? Commemorar, reivindicar o celebrar aquell 1 d'octubre?
Bé, és complicat dir. Sí, perquè és una barreja de tot, no? Jo penso que avui havia d'haver sigut un dia, doncs, hauria de ser diferent. És evident que, no, que mai més l'1 d'octubre tornarà a ser un dia normal. I bé, s'hauria de commemorar, però també alhora reivindicar i sobretot fer veure al món que nosaltres no vam fer res dolent, que el poble català simplement va voler exercir el seu dret a vot i que això no hauria de... Tot el que ha passat després no hauria d'haver passat, sobretot és això, no?
Aquest programa d'avui de Radio Estel doncs, té un leitmotiv molt clar, que és 1 d'octubre, i ara què? I ara què, Carol?
Doncs ara, no ho sé, la veritat és que tens moments de desconcert, tens moments en què te poses i te vens en l'aire, i després tens moments de tot, però suposo que com tothom, eh? Imagino que bueno, el que volem és que no quedi en un no res, que hi ha molta gent, que tenim gent a la presó, que tenim gent que són presos polítics i que, per tant, han de sortir el més aviat possible, no podem tenir gent a la presó i gent a l'exili, i que només queda diàleg. Només queda diàleg i trobar una solució per Catalunya, perquè és evident que així no podem continuar.
Mm-hmm. Carol, des de l'Escola Verda de Girona, moltíssimes gràcies per avui voler parlar amb nosaltres. Una abraçada.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
8:26, en Joan i la Sònia des de l'Escola Mare Nostrum, la Carol des de l'Escola Albert de Girona ens ho explicaven molt bé, però també ens ho cantaven molt bé, Manu Guix, Bet, Helena Gadel, Roger Padullés, tossudament alçats.
Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps, el lloc que ens doli per tant. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible.
Les arrels, una llum.
som aquí. Tossudament alçats. Som aquí.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Un minut que passarà mateix de 8:45 del matí i, com sempre, cap a aquesta hora hem de preguntar-li al nostre company Joan Pallarès a qui li hem de felicitar avui el dia.
Arribem al 27è diumenge del temps ordinari i encetem el mes d'octubre, un mes dedicat a la Mare Déu del Roser. Comencem amb Santa Tereseta o Teresina o Teresa de l'Infant Jesús, la Teresa de Lisieux, Thérèse Martin, nascuda el 2 de gener de 1873, que va morir el 28 d'agost del 1897 al mateix Lisieux, a la Normandia. Llavors tenia 24 anys. Una santa que va morir tan jove, quan avui és el Dia Internacional precisament de les Persones Grans. També tenim Sant Remigi, Sant Remi, que va viure al segle VI, sent bisbe de Reims, on va morir l'any 530, no sense abans haver batejat el rei dels francs, Clodoveu, adoptant el regne dels francs al cristianisme.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El dilluns 1 d'octubre, edició especial de la primera hora de Ràdio Estel. Entrevistes als protagonistes, anàlisi política, testimonis i tot el que cal saber 365 dies després. Un any de l'1 d'octubre, un any del referèndum. I ara, què? El dilluns de 8 a 9:45 del matí, edició especial de la primera hora a Ràdio Estel.
Tuit de l'1 d'octubre de 2017.
Albano Dante Fachín, secretari general de Podem Catalunya. Pedro Sánchez és còmplice. Punto.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió.
Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
El dilluns 1 d'octubre, edició especial de la primera hora de Ràdio Estel. Entrevistes als protagonistes, anàlisi política, testimonis i tot el que cal saber 365 dies després. Un any de l'1 d'octubre, un any del referèndum. I ara, què? El dilluns de 8 a 2 quarts de 10 del matí, edició especial de la primera hora a Ràdio Estel. Tuit de l'1 d'octubre de 2017.
Albert Rivera, secretari general de Ciutadans. Estos días nos jugamos la democracia española. La mayoría de catalanes estamos contra el golpe separatista. Visca Cataluña y visca España.
Radio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Radio Estel.
Set minuts que passen de dos quarts de nou, obrim plena d'agenda, i és que el president del govern, Pedro Sánchez, rep avui a mans del primer ministre francès, Edouard Philippe, documents i material intervinguts al País Galó a la banda terrorista ETA en un acte previst al Palau de la Moncloa. Exposició també trobem avui de Raimon Panícar, Viure l'aventura intercultural a Girona, aquest dilluns 1 d'octubre fins diumenge 21 d'octubre a la Biblioteca de les Lletres de la Universitat de Girona. Un dia de més en què hi ha acte institucional del govern. El govern de Quim Torra commemorarà aquest 1 d'octubre a Sant Julià de Ramis, a la localitat de Girona, on fa un any no va poder votar, degut a les càrregues, Carles Puigdemont. Es tiraran salves d'honors i faran castells, i hi haurà l'entrada al recinte de les urnes utilitzades tot just fa un any. A dos quarts de deu s'iniciarà també a l'Ajuntament una reunió extraordinària del govern per aprovar una declaració institucional que serà llegida precisament per el president del govern, el president de la Generalitat, Quim Torra. A la una del migdia, el president també participarà a l'acte reivindicatiu per la convivència, la democràcia i la llibertat, no a la repressió, organitzat per la Fede.cat, al cap del Guinardó. A la tarda hi haurà manifestació amb urnes a Barcelona, amb aquest horari, a dos quarts de set del vespre, des de Plaça Catalunya, i arribarà fins al Parlament, una manifestació que també es preveu massiva. I concentració també als centres de treball, als centres laborals. Estan preparades concentracions a les 12 del migdia. També hi ha una vaga d'estudiants preparada per avui, que fa la crida estudiantil Universitats per la República, amb el lema Ni oblit ni perdó, una manifestació que també tindrà lloc a les 12 del migdia. Manifestació també del CDR. A les 12, els comitès de defensa de la República han organitzat aquesta marxa que sortirà des dels Jardinets de Gràcia. I finalment, Òmnium Cultural, a les 10 de la nit, crida a una cacerolada nocturna. 9 minuts que passen ara mateix de dos quarts de 9 del matí, i hem de saludar en Borja de Maria. Molt bon dia, Borja. Borja, molt bon dia. Sembla que l'hem perdut. Borja de Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Et trobes a l'Escola Mediterrània de Barcelona, eh?
Doncs mira, encara no hem pogut entrar, estem a punt d'arribar. Tenim previst, doncs, visitar aquesta escola que durant l'octubre del 2020 es portes per fer la votació d'aquí al referèndum. Encara no hem tingut la possibilitat de trobar a la persona que ens atendrà, però d'aquí a breus minuts podrem fixar doncs, els records d'aquell dia.
Doncs una escola, l'Escola Mediterrània, on hi serem d'aquí ben pocs minuts per saber els actes que s'hi faran, que avui hi ha un acte en aquesta Escola Mediterrània, i parlarem algú d'aquesta escola. Nosaltres continuem endavant i ho fem, com no podia ser d'altra manera, amb més música. Amb ell va desaparèixer fa pocs anys i quan se'l necessita? La Bordeta, Canto a la Libertad.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 9:15 del matí. El passat dijous dèiem que parlaríem amb ell d'aquest 1 d'octubre, així que el promès és deute que es diu, i aquest dilluns doncs ja el tenim al telèfon. Veremos una tierra que ponga libertad. Albano Dante Fachín, molt bon dia.
Molt bon dia. Jo crec que l'estem veient, i si la Bordeta estigués viu, l'estaria veient en l'1 d'octubre.
Déu-n'hi-do com comencem, eh? Què va ser aquell 1 d'octubre?
Bueno, jo crec que, que va a ser aquel viento que arranque los matojos, ¿no? Tanta gent, tan determinada, tan desobedient en el millor sentit. Desobedient en... S'ha fet servir molt la paraula desobediència i és veritat, es va desobeir, és a dir, aquell dia no ens permetien votar i la gent no va obeir, però a mi m'agrada pensar que és la gent que s'obeïa a si mateixa, no? En un món on estem sempre obeint a d'altres, a estructures econòmiques, a imposicions de Madrid, de la troika, de la globalització, d'un sistema que fa aigües per tot arreu i que es basa justament en que obeïm, doncs de cop en un raconet d'Europa doncs hi ha una societat que s'aixeca i diu que no. I crec que això té un valor incalculable que va moltíssim més enllà d'allò que s'estava votant.
Mm-hmm. El gran leitmotiv d'aquest programa, d'aquest programa especial 1 d'octubre de Ràdio Estel, és 1 d'octubre i ara què? Albano, i ara què?
Doncs jo crec que el repte que tenim per davant és entendre la profunditat del que va passar el dia 1 i del que va passar el dia 3. Aquesta profunditat que ho abarca tot. És a dir, abans deia, no?, que el que va passar l'1 d'octubre entronca amb un munt de... amb un, que es posa dempeus davant un munt d'imposicions, i el que vam veure, i potser molta de la gent que participava ho va sentir per primer cop, no? De dir, tenim un problema d'una profunditat enorme. Jo crec que el que toca és continuar sent aquesta anomalia que suposa una societat que es revela. El que va passar l'1 d'octubre és important per Catalunya, òbviament, però també és un missatge... jo sempre dic que és un regal que Catalunya li ha fet al món. No? És un missatge en un món on la manca de capacitat de decidir moltes vegades es transforma en actituds de repliegue, no? De odi al diferent, de por. De cop la gent aquí a Catalunya fa una cosa diferent i la converteix en algo alliberador. Doncs el camí hauria de ser aquest. Concretament, jo crec que hem d'entendre com a societat això que va passar i veure com es poden fer més 1 d'octubre. 1 d'octubre no en el sentit concret d'anar votant un referèndum, sinó 1 d'octubre en demostrar que aquí hi ha una societat que no acata. I això passa per moltes coses. Això passa per entendre ben bé a què ens enfrontem, és a dir, òbviament que ens enfrontem a un estat, però ens enfrontem a coses molt més grans. Ens enfrontem a Brussel·les, ens enfrontem a la globalització, i per fer front a això, que és tan poderós, haurem d'aplegar forces molt grans. I aquestes forces s'apleguen justament sent conscient de què ens enfrontem. Per exemple, ara hi ha sobre la taula la idea d'un procés constituent. Un procés constituent que veurem si es fa o no es fa, però jo recordo que vam començar molts la nostra militància, diguéssim, en una cosa que es deia procés constituent, us en recordeu, amb Marcadi Oliveras, amb Teresa Forcades...
Dos dels col·laboradors de Ràdio Estel, sí, precisament.
Sí, sí. Doncs la idea de fons del procés constituent, i és una cosa que ara tenim sobre la taula, sembla ser que el govern l'anunciarà, doncs la força de fons no està en escriure una Constitució en un paper, que òbviament aquest és el punt i final d'aquest procés. La idea és aplegar forces i entendre exactament per què estem lluitant. Entendre, per exemple, que aquesta Catalunya que es revela i que l'1 d'octubre va votar és una Catalunya que està buscant maneres de viure diferent. Maneres de viure diferent vol dir, per exemple, que no hi hagi gent treballant en unes càrniques 60 hores a la setmana per 700 euros. Que no hi hagi cambrers a Barcelona treballant per 900 euros mentre s'enriqueixen les grans empreses amb el turisme, no? És a dir, clar, tot això, fer-nos conscients de tot això és el que ens pot donar forces per fer més 1 d'octubre. Per què? Perquè al final una Constitució és un paper, és un document jurídic, però si això ho fem des de baix i reflexionem des de baix, sens dubte ens quedarà una Constitució molt maca i sens dubte no ens la deixaran aplicar. Doncs allà tindrem una altra oportunitat d'obeir-nos a nosaltres mateixos i dir, no, això és nostre i això ho volem aplicar. A nivell concret, haurem de veure com s'articula això. A nivell de camí, i parlo de procés, no de processisme, el procés ha de servir no només per repetir 1 d'octubre, sinó que siguin cada cop més forts i que cada cop envien un missatge més clar.
Deixa'm preguntar-te, Albano, també, perquè avui, com ja s'anava anunciant, hi haurien accions sorpresa per part dels comitès de defensa de la República, la plaça Catalunya que està tallada, la plaça Catalunya de Barcelona, la Diagonal a l'alçada de Maria Cristina, la Via Laietana, l'AP7 a l'alçada de l'Hospitalet de l'Infant o les vies de la Via Girona. Què et semblen accions de protesta com aquesta?
Doncs que són imprescindibles. Que són imprescindibles en un moment, a més, on des de fa anys veiem que a l'Estat hi ha una regressió de llibertats, la llei Mordassa com a idea que també cal derrumbar, que cal tirar a terra, i això només es fa mitjançant accions. Ahir, en un article, el mateix Jordi Cuixart deia la desobediència civil és la clau de volta. Avui, quan estàs en carreteres i estàs en vies de tren, no només estem recordant l'1 d'octubre, no només estem lluitant per la independència de Catalunya, estem posant-nos dempeus davant d'una deriva autoritària que fa que avui, cosa impensable, per exemple, en l'època de la Bordeta, doncs tallar una carretera pugui ser considerat terrorisme. La millor manera d'aturar aquesta deriva és justament fent allò que no es vol que es faci. I bueno, els constitucionalistes que tant parlen de constitucions, en teoria, aquest dret de manifestació s'ha d'exercir, perquè és que si no, el perdem.
Deixa'm fer-te una pregunta política, perquè és que aquest cap de setmana han passat moltíssimes coses, com, per exemple, doncs, aquestes manifestacions i contramanifestacions que hi han hagut a la ciutat de Barcelona amb càrregues policials. Què et sembla, això?
Bé, em sembla que, en primer lloc, jo vaig fer un tuit reflexionant sobre la idea dels sindicats policials durant la transició. Van veure com la idea de sindicat policial no era una altra cosa que una manera de donar cobertura a l'extrema dreta violenta. Aquests dies es parla molt de Villarejo i de lo dolent que és. Villarejo, durant la transició, una de les seves funcions era organitzar aquella part de la policia violenta, franquista, fins i tot torturadora, no? I, per tant, veiem com 40 anys més tard, sota l'apariència de sindicats policials, el que van veure va ser una manifestació feixista i una manifestació intolerable. La gent es va organitzar per donar una resposta, i és veritat que quan sentíem el conseller d'Interior donar les seves explicacions, veiem que tenim un problema, que seguim tenint un problema, que s'han fet les coses bastant malament des del govern, des de la pròpia autorització. Ara bé, i jo insisteixo molt, jo crec que la resposta que va donar la gent, i l'altre dia el mateix New York Times, no?, deia, ostres, una manifestació de colors, i això és una resposta imprescindible, però insisteixo que el nostre principal objectiu hauria de ser, més enllà de reaccionar davant de coses com aquesta manifestació intolerable i que s'ha de fer, construir us d'octubres en el sentit constituent de l'1 d'octubre. És a dir, a l'1 d'octubre no estàvem reaccionant en contra de res. Estàvem fent el que havíem de fer, accionant, sent el motor, no? I crec que això és l'objectiu principal.
A la mirada de Dante Fachín, hauria de dimitir el conseller Buch?
La veritat és que no ho sé. Jo crec que el que... Això de demanar dimissions i sol ser part de l'estira i arronsa polític dels partits. El que sí sé és que segurament, si de veritat creiem en una nova Catalunya i en un país millor i diferent, coses com les que vam veure l'altre dia, que lamentablement ja la vam veure moltíssimes vegades, no? Els Mossos picant indiscriminadament. Això va totalment en contra del que és l'esperit de l'1 d'octubre, del que és l'esperit de construir un país nou, no? Jo veia l'altre dia aquelles imatges i em preguntava, en aquesta república que volem construir, els independentistes, els republicans, el dia que els treballadors de les càrnies es manifestin, tindrem aquests Mossos fora de control, picant, fins i tot saltant-se els protocols? Jo això no ho vull. I, per tant, ja no es tracta tant de si el conseller hauria de dimitir o no, que ja s'han demanat les dimissions i crec que a ningú li ha agradat el que vam veure, sinó que es tracta de que tant esforç que està fent tanta gent no és per tenir una policia nacional o una guàrdia civil, però amb la bandera espanyola.
Albano Dante Fachín, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
I feliç 1 d'octubre.
Igualment. 57 minuts que passen de les 8 del matí, és a dir, 3 minuts i arribarem a les 9. Moment de saludar el nostre company, en Borja de Maria, que es troba a l'Escola Mediterrània de Barcelona, Ciutat Vella. Borja, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
En qui et trobes ara mateix?
Estic amb Esther Zamora, és mare de l'escola i veïna del barri. Bon dia, Esther.
Bon dia, bon dia.
Com vas viure aquell 1 d'octubre?
Doncs mira, en el cas de l'Escola Mediterrània, penseu que estàvem a la Barceloneta, en plena festa major, el 29 de setembre és Sant Miquel del Port, per tant era un moment molt festiu. Sí que és veritat que es combinava amb una mena d'atenció pel que estava passant, però al final l'ambient era aquest. I bueno, quan vam pensar com organitzar-nos, des de l'Associació de Famílies de l'escola vam decidir que no es faria res. Per tant, el que es va fer des del barri és, com a veïns i veïnes de la Barceloneta, assegurar-nos que aquell vendres, dissabte al matí, no es tanqués l'escola de cara a les...
Qui vau ser les persones que vau decidir obrir aquella escola, aquesta escola, Escola Mediterrània, per l'1 d'octubre?
Doncs, en concret, una mare de l'escola es va comprometre a tenir les claus, va ser d'una forma unilateral, no?, un compromís personal, i de fet tota la resta va ser improvisat, vam anar arribant a les portes de l'escola i oferint-nos de forma individual. No hi havia cap organització.
Sí, que les persones que veu arribar vau optar com a voluntaris per fer l'organització del referèndum.
De fet, hi havia tot tipus d'associacions. Aquí a la Barceloneta no hi ha associacions professionalitzades, però sí que hi ha una xarxa comunitària molt, molt madura, i van arribar a començar gent d'associacions de veïns, d'entitats, de col·lectius, de forma de què hem de fer, com ho fem.
Hem vist imatges d'aquesta escola mediterrània on la policia, en aquesta mateixa porta on ens trobem, volia entrar. Molts agents de la Policia Nacional intentant entrar dins les dependències d'aquest col·legi i una barrera humana que ho intentava impedir. Tu vas viure aquell moment, Mata?
Doncs cal dir que l'Escola Mediterrània està ubicada en un lloc molt proper. Bueno, és molt fàcil, no?, accedir-hi. Tenim el port al costat, tots sabem el port a nivell de Policia Nacional. I el que vam fer és que 18 persones voluntàries també es van baixar al menjador perquè havíem de constituir les meses. Per tant, la gent que érem a baix, el que sentíem eren els crits. I, de fet, el que va passar és que no van obrir paraula. Van començar a agredir la gent sense dir res, sense dir paraula, la veritat. I el que hi havia a la porta no era gent que estava fent bloquejar la porta, sinó cua, la fila de la votació, que majoritàriament era gent gran que començava a fer la fila. Tan sols era un bloqueig.
Borja.
Arribats a aquest moment, digue'm, Joan.
Ara a les 9 hi ha un acte commemoratiu de l'escola, d'octubre, de l'Escola Mediterrània.
Sí, de fet, ahir vam estar dins de l'escola fent debats, accions, projeccions, i el que vam pensar avui era descobrir una placa, tant a l'Escola Mediterrània com al Casal d'Avis.
Doncs mira, Borja, fem una cosa. En el moment en què es descobreixi aquesta placa, ens demanes pas i de seguida connectem amb tu. Et sembla?
Fet, molt bé.
Perfecte, fins ara.
Fins ara, gràcies.
De moment anem a la informació d'aquesta hora, la informació més destacada, i continuem aquest especial 1 d'octubre aquí a Ràdio Estel. I és que hem d'informar-vos que el sobiranisme commemora avui la jornada de l'1 d'octubre amb diverses mobilitzacions reivindicatives a Barcelona i altres punts de Catalunya. En aquest moment tallen el carrer Aragó de Barcelona, el trànsit a la plaça Catalunya de Barcelona també està tallat i la Diagonal a l'altura de Maria Cristina. L'AP7 també està tallada a l'alçada de Vandellòs en ambdós sentits. Ocupen les vies de l'AVE a Girona per commemorar l'1 d'octubre també, mentre els trens convencionals circulen normalment. Els més matiners han encetat la commemoració de l'1 d'octubre amb accions reivindicatives. Han estat els comitès de defensa de la República de Girona que s'han posat en marxa poc després de 6:45 del matí d'aquest dilluns. Els concentrats, unes 400 persones, han anat directament a l'estació de l'AVE i allà els membres del Servei de Seguretat de l'estació han intentat impedir-los el pas, però no ho han aconseguit. Tot això passa després dels incidents del passat dissabte, pels que la CUP i altres organitzacions del seu entorn van exigir la dimissió del conseller de l'Interior, Miquel Buch. Els comitès de defensa de la República han convocat a les 7 hores 3 accions sorpreses de manera simultània a 3 punts diferents de Barcelona, a la plaça Catalunya, com ja esmentàvem, al Mercat de Santa Caterina i a la plaça Letamendi. Per la seva part, Oriol Junqueras i Jordi Cuixart responen per escrit des de la presó a les preguntes del 30 Minuts a TV3. La pregunta que els hi feien era com defineix l'1 d'octubre. Un exercici de sobirania massiu i cívic, un exercici de democràcia directa, el triomf de la força de la raó front la raó de la força, deia Oriol Junqueras. Jordi Cuixart escriu a manuscrites una desena de respostes per al 30 Minuts, on definia l'1 d'octubre com el dia que l'Estat perd el poder a Catalunya. I finalment, en esports, per 6è any consecutiu, la selecció espanyola de bàsquet femení ha pujat al podi d'una competició internacional. Les de Lucas Mondelo van tornar a donar-ho tot i van guanyar Bèlgica en un partit que van dominar des del principi. Després d'Espanya assolir el bronze, als Estats Units es va proclamar campiona del Mundial de Tenerife en superar Austràlia en la final per 56-73. Anem a publicitat i tornem de seguida aquí a Ràdio Estel, no s'ho perdin.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Señora Cerro.
trabajar 24 horas, pero soy bien dibujante.
El dilluns 1 d'octubre, edició especial de la primera hora de Ràdio Estel. Entrevistes als protagonistes, anàlisi política, testimonis i tot el que cal saber 365 dies després. Un any de l'1 d'octubre, un any del referèndum. I ara, què? El dilluns, de 8 a 2 quarts de 10 del matí, edició especial de la primera hora a Ràdio Estel. Tuit de l'1 d'octubre de 2017.
Carles Puigdemont, president de la Generalitat. Avui, en aquesta jornada d'esperança i patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat un estat independent en forma de república.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
9 i 6 minuts, obrim el Think Tank, va. Doncs abans d'obrir el Think Tank, això sí, coses del directe, quan passen 6 minuts de les 9 del matí, abans de saludar-los amb ells, sí que hem de saludar amb una altra de les persones que va ser clau l'1 d'octubre. Senyor Toni Comín, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Com va viure aquell 1 d'octubre?
Doncs amb molta intensitat, com tots nosaltres, de fet, eh? És a dir, que els que estàvem a govern teníem responsabilitats afegides, i jo particularment tenia la responsabilitat de tots els de tots els centres de salut que havíem posat a disposició de l'administració electoral perquè funcionessin com a col·legis electorals, diguem. Per tant, des del Departament de Salut allà hi teníem una funció específica, diguem, no? Però va ser molt intens. I jo el que vaig voler també va ser viure-ho també com a ciutadà, en quin sentit, que més enllà d'estar seguint tot el dispositiu de CAPS i de centres de salut, jo vaig voler estar a l'escola, en el col·legi electoral, que em tocava com a elector, no? Diguem, amb la gent del barri, i a més es donava la coincidència que el col·legi electoral que a mi em tocava com a elector, que és el meu col·legi electoral habitual, en el cas del nostre barri vam poder mantenir com a col·legi electoral l'escola que sempre fa de col·legi electoral, és l'escola de la meva filla. Per tant, és una escola que conec molt bé perquè hi anava cada matí a burlar l'escola, diguem, no? I per tant coneixia també molt bé la comunitat de pares i mares d'aquella escola, etc. I això va fer també que jo volgués passar la major part del dia en allà fent costat a tota la gent que estaven mantenint el col·legi obert, no?
Quines en van ser les conseqüències, senyor Comín, d'aquell 1 d'octubre?
No, una informació només. El que va passar és que el dispositiu policial, de manera deliberada, van voler que aquell col·legi, pel fet que hi era jo, igual que el Departament d'Ensenyament, pel fet que hi havia la consellera Ponsatí, fos especialment contundent la intervenció policial. És a dir, aquell col·legi van entrar 150 policies nacionals de manera molt agressiva, i per tant, bueno, nosaltres vam viure en primeríssima persona el que va ser la intervenció policial allà a l'escola. I tot i això, la gent es va organitzar de tal manera que no van poder endur-se les urnes, no les van trobar. Per tant, va ser un dia que el vam viure de manera molt èpica. I un altre record que tinc d'aquell dia és a seguir tota la situació del Roger Espanyol, i a la tarda vaig estar a Sant Pau una bona estona en el moment de la intervenció quirúrgica, perquè els metges de Sant Pau ja em van explicar que la probabilitat que perdés l'ull era molt i molt alta. Llavors vam voler anar durant la intervenció quirúrgica a Sant Pau a seguir l'evolució de la intervenció per acompanyar la família en aquell moment, per veure què passava amb l'ull, que finalment tots sabem molt bé que el Roger el va perdre, no? Per una pilota de goma.
Com bé sap, senyor Comín, fa pocs dies el president Puigdemont ens deia la independència, això ho deia en un tuit, la independència és de facto, ens falta la independència de jure. Som independents, senyor Comín?
Som una mica més independents que fa un any. I això sí que ho tinc clar. Ara em deies quines són les conseqüències de l'1 d'octubre. Jo he fet servir una metàfora des del principi, que és la següent, que l'1 d'octubre vam plantar una llavor immensa, una llavor brutal, per dir-ho així, en termes de llibertat, eh? I, a més, l'1 d'octubre pensa que el que va fer una part important del nostre país va ser sobreposar-se a la por. El grau d'empoderament, no?, que vam viure aquell dia, és a dir, que tenir por i vèncer-la i sobreposar-t'hi, et canvia ja per sempre, no? I per tant, en allà hi ha un punt de no retorn claríssim. I llavors vam plantar una llavor, no? Que és la llavor que ha de donar un fruit, que és a brotar, de germinar, i ens ha de permetre acabar tenint un arbre, diguem, que és la república, per dir-ho així. No? I llavors l'important és si som capaços de cuidar aquesta llavor, regar-la, abonar-la i fer tot el que cal perquè efectivament aquesta llavor germini, perquè efectivament aquesta llavor broti i perquè el brot es vagi fent gran i al final acabem tenint la república. Ho dic en resposta al que em preguntes. És a dir, la llavor ha brotat? Sí. La llavor ha germinat? Aquella llavor que vam plantar l'1 d'octubre, ara ja tenim un brot? Sí, ja el tenim. Per què? Perquè durant un any han passat coses que ens ha permès, per dir-ho així, anar fent efectiva de manera molt parcial i molt a poc el mandat que ens vam donar l'1 d'octubre. L'1 d'octubre ens vam donar un mandat, que és el mandat d'esdevenir estat independent en forma de república, que el vam donar nosaltres mateixos, i ara la gran missió, el gran objectiu polític és fer efectiu aquest mandat. El projecte polític dels republicans és fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre.
Com es farà, això?
Un dia per l'altre. Això es fa efectiu, bueno, això que et deia, de manera progressiva. I, per tant, avui som una mica més independents que fa un any, sí. Mira, deixa que t'ho resumeixi, no? Quan el 27 vam fer la declaració d'independència, en allà va començar ja immediatament el combat per fer efectiu aquest mandat. I aquest combat l'estem donant en molts fronts, en el front judicial internacional, l'estem donant al front institucional, l'estem donant al front de l'opinió pública europea, l'estem donant en el front de les mobilitzacions internes. I el que es tracta és d'analitzar cadascun d'aquests fronts, que són els fronts d'aquest combat, un combat pacífic, democràtic, no violent, per suposat, no? Veure si en cadascun d'aquests fronts hem avançat. I si entréssim en detall, és molt fàcil concloure que sí.
Va, entrem en detall, senyor Comín. Què és i per què servirà el Consell de la República?
El Consell de la República és un dels instruments que ens ha de permetre avançar en un d'aquests fronts, precisament, que és el front de la internacionalització. O sigui, igual que hi ha un front judicial, i en el front judicial hem tingut victòries importantíssimes a Bèlgica o a Alemanya, igual que hi ha un front institucional, que hem tingut victòries importants, hem guanyat les eleccions el 21 de desembre, que era impossible guanyar, hem enviat a casa els franquistes del 156, Soraya i Rajoy són el passat, no? Doncs, hi ha un front que és el front internacional de l'opinió pública internacional europea, no només l'opinió pública, també els governs, no només la gent i els governs, també el món acadèmic, intel·lectual, i necessitem un instrument potent perquè tota aquesta societat internacional ens reconegui. Necessitem que la societat internacional reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya, que al cap i a la fi és aconseguir que reconeguin la legitimitat del mandat de l'1 d'octubre. Ells reconeixen el dret a l'autodeterminació i ja estem a un pas de que reconeguin que el mandat de l'1 d'octubre és legítim. I el dia que el mandat de l'1 d'octubre estigui reconegut, estem d'acord que aquest objectiu que et deia, que és fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, home, si a fora el reconeixen com a legítim aquest mandat, això ens acosta molt, no?, a l'objectiu. Això és una de les condicions, si vols, no?, per fer efectiu el mandat, que sigui reconegut internacionalment. Llavors, què és el Consell de la República? És una institució que té com a funció principal, com a missió, concedir aquest reconeixement internacional. Necessitem un instrument potent, aquest, si vols, entre cometes, govern a l'exili, encara que no serà un govern que governi el territori català, serà un govern que el que farà serà treballar pel reconeixement internacional del mandat de l'1 d'octubre, treballar pel reconeixement internacional del dret a l'autodeterminació. I per això, nosaltres, com a Consell de la República, el que volem és defensar el mandat de l'1 d'octubre i fer-nos dipositaris d'aquest mandat.
Deixi'm preguntar-li quin és el projecte polític de Toni Comín. Si Moviments Socialistes per la República o la Crida Nacional?
El moviment polític de Toni Comín és, com sempre, posar totes les organitzacions al servei d'un objectiu. Les organitzacions són instruments. Jo, en aquest moment, soc diputat d'Esquerra Republicana. La gent d'Esquerra Republicana procedent o la gent que està a l'òrbita d'Esquerra Republicana procedent del món socialista van tenir la idea de fer una plataforma de debat i d'acció política dins del que seria l'espai d'Esquerra Republicana, que es diu Socialista per la República. Em van dir si em semblava una bona idea, vaig dir que sí. Després, a nivell de mitjans, com que el meu nom, el de l'Ernest Maragall, són més coneguts, apareixem com a impulsors o com a líders d'aquesta plataforma, però de fet nosaltres el que fem és participar com una persona més, diguem. Tampoc és una proposta meva, no és el meu projecte polític, diguem, no? És el projecte polític de molta altra gent, del que jo, evidentment, em sento solidari.
Sí que recolza, però, aquest moviment Socialistes per la República?
Sí, sí, van dir, veurà un manifest Socialistes per la República, explicant a la gent que ja veníem del socialisme federalista perquè avui som independentistes, i tu et sembla bé, a mi em sembla perfecte, i tu el signaràs, i jo i tant que el signaré. I tu faràs un vídeo el dia que el presentem en públic, jo faré un vídeo el dia que el presentem en públic, diguem, no? És una manera també de seguir picant l'ullet a la gent socialista que encara no ha fet el pas cap a la independència, si vols dir, si em sembla necessari. I pel que fa a la crida, jo sí, el que dic obertament, jo demano molts vídeos cada dia als pobles i viles de Catalunya i els faig, bueno, cada dia és un dia, m'entens, no? Jo estic fent permanentment una crida a la unitat estratègica, a la unitat d'acció i a, després també, al coratge i a la determinació. Jo crec que la divisa de l'estratègia que hem de tirar endavant en aquests moments és això, unitat i coratge. I us cansaré de repetir-ho, m'ho sentireu i acabareu dient prou, comín. Doncs jo ho seguiré dient. Unitat i coratge. La unitat té moltes formes. Totes tenen pros i contres. A mi tant més quina forma, diguem, una mica. Al final, doncs, tant més s'ha de pensar i s'ha de discutir. Però el que és segur és que necessitem que l'independentisme sigui capaç d'equilibrar dues coses. La seva transversalitat, que el país és divers, i si volem que una majoria del país sigui partidari de la República, és evident que... És evident que... Em sentiu bé, eh?
Sí, sí, i tant, i tant.
Sí, és evident que, si volem que una majoria del país sigui partidari de la República, és evident que aquesta majoria serà diversa, serà transversal. Per tant, l'independentisme, per ser majoritari, ha de ser divers, ha de ser transversal. Si no, no serà majoritari.
Com segurament li haurà arribat, senyor Comín, aquest cap de setmana...
Acabo un moment.
Sí, digui'm.
Un moment. Però de res ens serviria aquesta diversitat, que vol dir que hi ha gent d'ideologies i tradicions polítiques diferents, de res no ens servirà si anem a la grenya. Llavors jo el que dic és la competició entre independentistes és delicte, perdona, que ho digui d'una manera una mica així retòrica, és delicte d'alta traïció al poble de Catalunya. O sigui, hi ha una cosa que els independentistes no tenim dret, no tenim dret a ser, no tenim dret a ser, que és fer-nos la punyeta entre nosaltres, anar a la grenya entre nosaltres, competir entre nosaltres, rivalitzar entre nosaltres, barallar-nos entre nosaltres.
Per tant, a les municipals, unitat?
Mira, si anem separats, és per eixamplar. Si anem separats per eixamplar, jo ho he dit també als companys del partit, si anem separats per eixamplar, és per eixamplar. Però llavors no anem separats per competir entre nosaltres, els independentistes. Llavors, no competim entre nosaltres. Barcelona és un debat complex, és un debat, no és fàcil, diguem, però jo també ho entenc que no és un debat fàcil. Jo, més que fer-ho des del posicionament, intento fer una anàlisi freda en aquest cas, més que fer, diguem, com si fos un equip de futbol que has de defensar els teus colors. No, es tracta que guanyem el partit de Barcelona i, per un cantó, sembla difícil que pugui haver-hi alcalde independentista si no és la llista més votada.
Deixi'm preguntar-li pel que deia.
Ara Colau faria alcalde a una persona que tingui menys regidors que jo. Per tant, perquè l'independentisme tingui l'alcaldia, sembla necessari que sigui la llista més votada, això sí.
Queda clar. Santi Vila, l'exconseller Santi Vila, deia aquest cap de setmana en una entrevista al diari Vasco que els seus excompanys de govern no són presos polítics i que no li molesten els llaços grocs, però sí que embruten el carrer. Què li sembla això?
Lamentable. Indigne. Absolutament lamentable, indigne, i li rebatria de manera serena, I amb molta contundència. Perquè les dues coses són rotundament indignants i, a més, són falses. Llaços grocs no embruten perquè els símbols de les reivindicacions legítimes mai han embrutat res. És com si diguéssim que els símbols de la lluita dels negres pels seus drets o els símbols de la lluita del món obrer pels seus drets, quan ocupaven l'espai públic, embrutaven. No, això va fer història i això va canviar la societat a millor. En aquí estem parlant de la lluita per drets civils i polítics, un país. Els drets a fer un referèndum sense que et tanquin a la presó, el dret a la manifestació i el dret a l'autodeterminació. Sí. D'això estem parlant. Pel que fa al caràcter de presos polítics, escolta, està ple d'eurodiputats, de polítics d'Europa, de membres d'institucions europees que tenen claríssim que quan el Tribunal Suprem abusa del Codi Penal, s'inventa un delicte de rebel·lió inexistent, manté la gent en presó preventiva de manera injustificada. Tothom entén que això ho fa per motivacions ideològiques. Quan a algú li apliquen el Codi Penal de manera abusiva i ho fan per raons ideològiques, aquella persona és un pres polític. Per tant, sembla mentida i em sembla un insult a la dignitat dels companys que estan a la presó. El Santi Vila s'hagi atrevit a dir això.
Deixi'm preguntar-li per últim, senyor Comín, quan espera tornar a Catalunya?
Desitgem tornar demà. Nosaltres volem...
No he dit el que desitja, eh?
Com?
No he dit el que desitja, he dit quan espera.
Tornarem el dia que volem tornar com a persones lliures. Per tant, podem tornar com a persones lliures, però nosaltres volem seguir combatent des d'aquí. Nosaltres entenem que l'exili és un lloc des del qual mantenir el combat. I el que aquí hi ha és un combat polític, i volem guanyar-lo pacíficament, però volem guanyar-lo, igual que Mandela o que Gandhi volien guanyar el seu. No estem fent res que no hagin fet altres societats o altres pobles. Ho fem d'una altra manera, en un altre lloc, amb uns lideratges d'un perfil diferent, però volem el mateix. I podrem tornar com a persones lliures, avui perquè els tribunals ens garanteixen aquesta llibertat. Per tant, aquí dependríem del Tribunal d'Estrasburg, bàsicament, però també podem tornar com a persones lliures perquè hi ha algun canvi en el context polític que ens permet, per exemple, que Espanya es comporti com el Regne Unit i que sigui capaç d'acordar que hi hagi un acord polític per poder fer un referèndum pactat, per exemple, seria un altre escenari, o podrem tornar com a persones lliures perquè seguim pel camí del desplegament de la implementació unilateral, si vols dir-ho així, del mandat que ja tenim, perquè tenim un mandat, nosaltres estem combatents, ho deia abans, en molts fronts, per intentar anar fent efectiu aquest mandat, no? I, per tant, aquest camí seria el camí de la implementació sense l'acord amb l'Estat del mandat de l'1 d'octubre. Si en aquest camí, que és un camí llarg i difícil, però en aquest camí avancem, potser algun dia podrem implementar de manera plena ja el mandat de l'1 d'octubre, i aquell dia també podrem tornar en llibertat, perquè vol dir que la república ja serà una realitat plena.
Doncs, senyor Toni Comín, primer, moltíssimes gràcies per atendre avui els micròfons de Radio Estel, i després li diré una forma suau, esperem que la propera entrevista pugui ser aquí, els estudis de Radio Estel.
M'agradaria molt.
Fins a la propera, una abraçada molt gran.
Una abraçada a vosaltres.
9:22 minuts, és el moment de saludar en Borja de Maria, que es trobava a l'Escola Mediterrània de Barcelona per seguir aquell acte de commemoració de l'1 d'octubre. Borja, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Al meu costat està l'Esther Zamora, és veïna del barri, també mare d'aquesta Escola Mediterrània. Bons minuts, s'ha enganxat aquesta placa commemorativa de l'1 d'octubre, que podem veure aquí, amb el text "Aquí vam votar, aquí vam guanyar". Què t'ha semblat aquest acte?
Doncs al final esperat, no? Esperat perquè és entre emocionant i necessari després d'aquest any tan intens.
A les 9:04, tu ho recordaves abans, van arribar a les furgones de la policia. Explica'ns, com va ser aquell moment?
Com et deia abans, la Mediterrània està ubicada a un espai molt obert, estem a tocar de la platja, el passeig marítim, per tant l'accés és molt, molt fàcil. Van arribar més de 20, entre 20 i 25 furgones de la policia. I el que van fer és no dir res, simplement començar a ferir a la gent que estava fent fila per votar. Eren tot just les 9:04, encara no havíem començat la votació.
Un col·legi a l'Escola Mediterrània que avui fa classes normals, tot i que comença ara a 9:45 del matí, per tant s'ha fet aquest acte per no impedir i interferir en el normal funcionament, i ara comencen a entrar els nens aquí al col·le.
Doncs ara sí, perquè una cosa que sempre hem tingut molta cura és doncs això, no? Cuidar-nos dels espais, respectar els tempos de l'escola. Per tant, a 2:15 els més petits comencen l'horari lectiu. Per tant, sabíem que a aquesta hora havíem de marxar. El que sí que ha anat tota la gent de la comissió de l'1 d'octubre és anar al casal d'avis, que és on es va poder votar, a part, a banda de l'Escola Mediterrània.
Allà sí que es va poder votar.
Allà es va votar, però també se'n van endur urnes, es van quedar amb dues. A l'igual que a la Mediterrània, que n'hi havia 6 i ens vam quedar amb dues, allà n'hi havia 4 i es van quedar amb dues.
Quan dic es va poder votar perquè no van a la Policia Nacional.
Exacte. Van requisar les urnes, però no van agredir a ningú.
I ja per últim, la pregunta que li estem fent avui a tots els reporters en aquest especial d'octubre. I ara què?
Ara què? Doncs una cosa que hem compartit molt és no fer un espai de lamentacions, no? I de victimisme i pensar i anar recordant constantment allò, sinó ser un espai molt constructiu, molt propositiu, molt d'iniciativa i posar-nos a les piles i a treballar.
Joan, esteu escoltant l'Esther Zamora, mare de l'escola. Vols afegir alguna cosa?
Doncs res més, dir-vos que moltíssimes gràcies, dir-li a l'Esther Zamora que moltes gràcies per participar en aquest especial 1 d'octubre aquí a Ràdio Estel. I Borja, t'esperem ja als estudis. Gràcies per atendre'ns a aquesta commemoració que es feia a l'Escola Mediterrània de Ciutat Vella de Barcelona.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara, que vagi bé. Nosaltres continuem i ho fem amb una altra de les poblacions que va viure, déu-n'hi-do, com va viure els cops de la policia, només per voler votar. El senyor alcalde d'Aiguaviva. El podem saludar ja mateix perquè ens espera el telèfon. Joaquim Mateu, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com va ser aquell 1 d'octubre a Aiguaviva?
Bueno, com va ser? Va ser el resultat d'un dia penós i llestimós, no? Ja dic, el que per no sols Aiguaviva, sinó per tot Catalunya, tenia de ser un dia de festa, i no sols perquè era un diumenge, sinó perquè la ciutadania exercia pues, el dret democràtic, no?, de votar, i més votar en un referèndum que estava organitzat per un govern democràtic, un govern elegit pel poble i per lo tal legal, i es va convertir per molts en un malson. Aquesta és la veritat, eh? No ens esperàvem mai de la vida que un municipi petit com Aiguaviva pogués haver-hi l'actuació, bueno, brutal que va haver-hi.
Allò va fer molt més poble?
Sí, evidentment, doncs, som un poble petit, eh? No arribem als 800 habitants. Sempre que hi ha hagut, doncs, bueno, i la majoria de la gent, no tots, ja dic, això s'ha de respectar, evidentment, per això hi ha una pluralitat, però una immensa majoria, doncs, són gent que estaven en, i es va votar en el referèndum, no?, i es va votar, diguéssim, el sí. Ja dic, que ens ha ajuntat el poble. Suposo que sí, però ja dic, al ser un poble petit ja hi som sempre ajuntats, perquè ja dic, jo vaig pel carrer cada dia i tothom te coneix, no?
La pregunta que estem fent als nostres convidats d'avui és la pregunta que considerem clau des de Ràdio Estel, és un any després i ara què?
Bueno, aquesta és la pregunta. Hi ha algú que la sàpiga contestar?
Espero que els polítics.
Bueno, a veure, jo primer de tot tinc de dir una cosa. Jo sóc, el nostre partit, és partit independent d'Aiguaviva. Què vol dir? Que som una agrupació d'electors. Jo mai he estat en cap cicle política i no em considero un polític. Jo em considero un organitzador, o sigui, un administrador del poble, no? Ja dic, per això dic que políticament tampoc li puc dir el què. Ara, que la cosa no pinta gens bona, ja sabem per què. Perquè hi ha una part de gent que encara realment, alguns, no tot, a l'Espanya, cuidado, encara són descendents d'aquella de Luna Grande i Libre, i fa més de 300 anys pues, que ens consideren uns súbdits, no? I qualsevol cosa que es vulgui considerar que hem de trencar aquesta unitat malament, no? Ja dic que aquest és el problema que hi ha, vull dir que en d'altres llocs s'ha pogut pactar un referèndum d'allò és autodeterminació, i aquí, pues, partint d'aquestes cicles d'una unitat de destino universal, que em recordo jo quan feien estudiar, diguéssim, formació de l'escriptura final, doncs, escolti'm, això els hi ha quedat gravat, i no hi ha maneres.
Senyor Mateu, faran alguna espècie de commemoració avui de l'1 d'octubre de l'any passat?
Bé, nosaltres el dissabte ja es va fer una inauguració en el local podem que tenim, de totes les fotos que la gent havia fet, es va inaugurar. Avui també tenim un acte, a la tarda es penja una pancarta que va fet de l'AMI, hi ha una castanyada després, i l'acte potser més gran de tots és que el diumenge hi ha la via. Hi ha una via que coneix el poble de Sant Julià, passant per Sarrià, Girona, Vilabretge i Aiguaviva, que varen ser els tres municipis aquests els que varen estar afectats per la càrrega, la brutal càrrega d'una manada, jo diria desbocada, així és, en el nostre cas hi va tocar la Guàrdia Civil. I ja dic, doncs es fa una via, i després l'acte final de cloenda, hi ha molta gent que han dit que vindrien, doncs es farà a Aiguaviva. Per què? Perquè el 2 d'octubre, d'una manera espontània, es va comunicar, oita, com que Aiguaviva el doble petit, s'havia resat afectat, hi va haver una convocatòria que se'ns va desmadrar per dir alguna cosa, més de 10.000 persones, es va col·lapsar la carretera, i suposo que ara també els organitzadors, després de la via, que es farà a les 17, 14, 17...
Queda clar. Senyor Joaquim Mateu, alcalde d'Aiguaviva, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.